L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que us fa arribar qui us acompanya. Domènec Ramal, des d'ara i durant pràcticament la mitja hora que tenim per endavant, repassant l'actualitat informativa de les nostres comarques, sempre des de la particular perspectiva que ens donen els serveis informatius de les emissores municipals associades a Emute. Un temps que cada dia obrim avançant el seu sumari de continguts en titulars i que avui encetarem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre. El moviment antitransvasament adverteix el govern espanyol que pot caure en el ridícul europeu si acaba reduint el cabal de l'Ebre. Avui parlarem i coneixerem també que l'Ametlla de Mar instal·la boies ecològiques en forma de biòtops artificials a les platges de l'Alguer i Pixavaques. I encara tractant qüestions relacionades amb l'aigua, parlarem dels efectes de les pluges que riu amunt està tenint a les comarques pirinenques catalanes, aiguats i augment dels cabals del riu que també s'estan deixant notar al curs baix de l'Ebre a les nostres comarques. Des d'Alcanar, avui donarem lectura al comunicat que ha fet públic la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, valorant l'entrevista que els seus membres mantenien la passada setmana a Madrid amb el ministre d'Indústria. I ja parlant de propostes estivals, avui coneixerem el casal d'estiu que un any més organitzen a Deltebre per a nens i nenes des de P3 a segon de primària. També destacarem les propostes que enguany inclou la 20a edició de la mostra de jazz, que de l'1 al 6 de juliol se celebrarà a Tortosa. I coneixerem també que la colla castellera, els Xics Caleros, treuran els seus assajos a l'aire lliure, els portaran a les diferents places de l'Ametlla de Mar. Per últim, tractarem qüestions esportives. Aquest divendres torna la marxa nocturna a la Via Verda. L'organitza la Unió Ciclista Santa Bàrbara. Des d'allà, des de Santa Bàrbara, una altra entitat esportiva, el Club Patí, també organitza aquests dies classes de patinatge obertes a tothom. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem ja amb la primera de les qüestions avançades en titulars. Encetem avui el nostre temps d'informació parlant de qüestions mediambientals, perquè el moviment antitransvasament adverteix el govern espanyol que pot caure en el ridícul europeu si acaba reduint el cabal de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre ha advertit el govern de l'Estat que pot caure en aquest ridícul si es manté la proposta del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre que redueix el cabal ambiental del tram final a uns 106 metres cúbics per segon de mitjana. Després de conèixer que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha rebutjat les al·legacions del govern català, els antitransvasament consideren que la desestimació de les seves, en una línia molt similar, evidenciaria una intromissió política massa escandalosa en la qüestió. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El moviment antitransvasament no oculta la seva preocupació davant del que consideren un calendari que el ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, hauria ja establert i anunciat en diversos fòrums públics, anunciant l'aprovació imminent dels plans de conca, possiblement aquest proper mes de juliol, un posterior pacte nacional de l'aigua i, finalment, un pla hidrològic nacional el 2015 que es basaria, novament, en el concepte d'excedents i transvasaments entre conques. Tot i que, en bona mesura, la plataforma coincideix amb la Generalitat en avalar la proposta de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que, recordem, planteja la forquilla d'entre 7.167 hectòmetres cúbics dels anys secs als 9.500 dels mitjos i els 12.543 dels humits, davant els poc més de 3.000 que proposa el govern espanyol. El portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, recordava que afegeixen la dificultat d'haver-les basat en el compliment de la redacció e intencions de la directiva Marc de l'Aigua de la Unió Europea, que, sobre el paper, el nou pla hauria de respectar. Les nostres al·legacions els porten problemes, dia Tomàs. Serà difícil que les rebutgen de forma total i absoluta o seria una intromissió més escandalosa, afegia. Tomàs també dia que el govern espanyol corre el risc de fer el ridícul europeu.
Realment, les nostres al·legacions els estan portant problemes, estan molt ben fetes, i nosaltres pensem que serà difícil que hi hagi un rebuig total i absolut. Si hi ha un rebuig total dels resultats de les eleccions de la plataforma és que la intromissió política seria massa escandalosa, en la qual cosa és el que li vam dir a Ramos, al secretari d'Estat que em va vindre aquí a inaugurar la passarel·la, no? O a visitar la passarel·la, li vam dir que en cas que no es tinguin en compte total o parcialment les al·legacions que fa la plataforma, l'estat espanyol corria un risc veritable de quedar en ridícul a nivell europeu. Perquè són unes al·legacions molt pensades d'alguna manera en la redacció concreta de la directiva Mar d'Aigües, no?
Així doncs, davant la possibilitat més que plausible de que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i Madrid acaben tombant aquests arguments, el moviment antitransvasament ja ha augurat un estiu i tardor moguts. De fet, el portaveu de la plataforma, Joan Antoni Panisello, dia que estem indefensos i que la ciutadania ha de reaccionar. Necessitem el cabal no només per la subsistència del riu i del delta, sinó que és el futur del territori, la base del nostre desenvolupament. Esperem mesos forts i de lluita.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
La crònica informativa del dia continua parlant de temes relacionats amb aigua, però en este cas no les aigües fluvials de l'Ebre, sinó les marines de l'Ametlla de Mar, una població on s'han instal·lat boies ecològiques a manera de biòtops artificials, concretament a la zona, a les platges de l'Alguer i Pixavaques. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
El passat divendres es va presentar al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar les boies ecològiques que es van instal·lar posteriorment a les platges de l'Alguer i Pixavaques per delimitar la zona reservada al bany de cara a aquest estiu. A l'acte hi van assistir l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, Eva de l'Amo, el director de Comunicació de Repsol a Tarragona, Josep Bertran, i el creador de les boies i expert en aquarofília, Miquel Rota. Després de l'èxit aconseguit l'estiu passat amb una primera iniciativa realitzada en la qual van col·locar-se 9 boies ecològiques a Torredembarra, aquest any l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, amb el suport i col·laboració de Repsol, que patrocina el projecte, ha decidit instal·lar 4 boies ecològiques més per fer l'abalissament de les platges de l'Alguer i Pixavaques. Així, tota la zona reservada per a banyistes quedarà delimitada amb aquest tipus de boies. Per Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, aquestes petites accions tenen una importància i un significat important.
Pensem que aquestes petites accions per a nosaltres tenen un significat molt important. A la Cala sempre hem tingut clar que l'aposta per les polítiques mediambientals, les polítiques de defensar el nostre litoral, aquest entorn tan privilegiat que tenim, ha de ser i ha de significar doncs, el que passa cada any, un reconeixement. No només cuidem la flora marina, no només cuidem el peix, i per tant instal·lant aquests biòtops, sinó que també fem apostes de cara al futur.
Miquel Rota, expert en aquarofília i inventor del biòtop, explicava que se substitueix a l'habitual mort o peça de ciment per una casa per a peixos.
La gran diferència és que en comptes de ser un bloc llis, és com una estructura on hi ha forats per tot arreu, on es comuniquen tots els forats, on els forats són grans, són petits, són molt petits, i els peixos tenen possibilitat d'evitar-ho i de viure-hi.
Pel que fa al finançament del projecte, Repsol s'ha fet càrrec del cost dels biòtops, mentre que l'Ajuntament s'encarregarà del manteniment del material i la instal·lació i desinstal·lació de la part que va des de la boia intermitja fins a la superfície. Josep Bertran, responsable a Tarragona de la comunicació de Repsol, explicava que és una manera de simbolitzar que la seva activitat es pot portar perfectament amb d'altres que es duen a terme a la mar.
És també el simbolitzar doncs, que el mar és compatible per la nostra activitat i és compatible per l'activitat de pesca i que el tema del respecte al medi ambient i el, doncs, és una de les filosofies també doncs, de Repsol no com a empresa només, sinó sobretot a l'hora de fer les feines. No? I aquesta iniciativa que nosaltres ens vam plantejar doncs, fa un temps ens sembla que reuneix una mica tot això, no? L'interès doncs, dels ajuntaments, l'interès del medi ambient, la compatibilitat de la feina que fem nosaltres i en aquest sentit doncs, el que un ajuntament com el de l'Ametlla ens hagi convidat a col·laborar i a més com deia jo abans amb el currículum que té doncs, de banderes i de, en fi, de neteja d'aigües i de, doncs, per nosaltres és una satisfacció i estem contents i per això doncs, fem avui aquest primer pas i anirem fent els passos que convingui fins que l'Ajuntament ens digui que ja està bé, no?
A diferència de les boies convencionals, que tenen com a base blocs rectangulars de formigó que es treuen i es posen cada temporada, les bases d'aquestes boies estan recobertes amb carbonat de calci, que pel seu disseny i material atreuen la flora i la fauna marines, tot formant un petit escull. A més, incorporen un innovador sistema de boia intermèdia que fa que la cadena sobrant de la boia que sura quedi en suspensió i no es malmeti el fons marí quan hi ha temporal. Una altra de les diferències respecte a les boies convencionals és que aquestes s'instal·len de forma permanent i quan acaba la temporada d'estiu només cal que dos professionals del busseig es desplacin al punt on es troba cada boia per treure la cadena que va des de la boia intermèdia fins a la superfície. La resta de l'estructura i tota la flora i fauna que hi creix es queda on està fins a l'estiu següent. Les boies es poden localitzar per mitjà d'un GPS. A més, poden suposar un atractiu per banyistes que practiquin l'snorkel.
Gràcies, Francesc. I encara una tercera qüestió relacionada amb l'aigua, però en este cas amb la de pluja i els aiguats que aquests dies estem tenint, sobretot a les capçaleres dels rius i al nord de Catalunya, uns aiguats que també estan deixant, fent notar, en este cas, els seus efectes al curs baix de l'Ebre, a les nostres comarques. Des d'Amposta Ràdio és Manel Ramon qui ens explica quina és la situació pel que fa, com diem, al cabal del riu i els efectes dels aiguats a les nostres terres.
Després de les pluges caigudes al Pirineu català, la situació és de prealerta al tram final del riu Ebre, concretament a Amposta i Tortosa, on el riu s'espera que porti aproximadament 1.400 metres cúbics per segon, que és el que desembassarà l'embassament de Mequinensa. Les pluges que han caigut durant tot el dia al Pirineu català i també a les Terres de l'Ebre han causat els talls en algunes ciutats, com per exemple a la zona de Ferreries de Tortosa, on es va tallar la carretera C12. També altres poblacions, com Mas de Barberans, es van recollir entre 60 i 70 litres per metre quadrat. De totes maneres, segons que manifestava el responsable de governació de l'Ajuntament d'Amposta, està activat el pla Inuncat per fer front a qualsevol emergència. Així ho explicava.
El riu baixarà molt ple, està clar, molt ple el que baixava encara, però que en principi no hi ha cap previsió de que hi hagi cap inundació ni cap cosa a remarcar aquí a Amposta. De totes maneres, estem activat, tenim el pla Inuncat activat i en qualsevol moment que hi ha qualsevol cosa estirem al peu del canó i vigilants que no passi cap desgràcia ni cap desastre, cosa que no, en aquest moment no està prevent ni molt menys.
Cal destacar també que l'alt cabal del riu Ebre en el tram català del riu manté la incertesa sobre la campanya de navegació fluvial en vista la propera temporada d'aquest estiu. De fet, el seu pas per Tortosa, abans de les pluges, el riu ja portava 865 metres cúbics per segon i una alçada de 3,7 metres, un escenari que manté la via navegable tancada de moment.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
L'actualitat diària
a l'informatiu Emute.
La crònica informativa del dia passa avui també per Alcanar i ho fa per donar lectura a un comunicat que ha fet públic la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia arran de la visita que la passada setmana feien els seus membres a la seu del Ministeri d'Indústria per tractar temes amb el titular d'aquesta àrea del govern espanyol sobre el projecte Castor. El comunicat diu així: la plataforma en defensa de les Terres del Sénia es va desplaçar fins a Madrid el passat dimarts 11 de juny per entrevistar-se amb José Manuel Soria, ministre d'Indústria, acompanyats del regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alcanar, per a una reunió sobre el projecte Castor, atesa la imminent posada en marxa de l'activitat del projecte. Tot i això, la plataforma entenia que s'havien de posar de manifest tot un seguit de dubtes i qüestions que havien quedat per resoldre. Entre d'altres aspectes, es va demanar que es continués mantenint la suspensió del projecte perquè hi havia molts aspectes en matèria de seguretat de les instal·lacions que la plataforma pensava que no s'havien resolt correctament, com la construcció d'un hospital de grans cremats, la inexistència d'un pla de desmantellament, la falta del pla de restauració de les instal·lacions un cop transcorreguda la seva vida útil, així com un pla d'emergències i de prevenció de riscos adequat a l'envergadura de la planta terrestre d'operacions. Es va demanar també el protocol d'actuació que se seguiria en cas que es produís qualsevol accident a la planta terrestre i es va exigir que es volia saber quins serien els canals de comunicació i seguretat que s'activarien en cada cas. La plataforma va presentar també diversa documentació sobre un seguit de qüestions que, gràcies a les modificacions de diverses ordres ministerials, consideraven podien infringir la normativa vigent, ja que havien alterat substancialment aspectes relacionats amb el joc d'interessos accionarials del projecte Castor, com és la falta de separació d'activitats d'algunes empreses del sector i de la posició predominant i abusiva d'altres que poden subrogar-se amb els drets i obligacions de les primeres. De la mateixa manera, es van demanar al ministre els resultats de la presumpta auditoria encarregada i a quina empresa, així com un paquet d'ajuts per a la reindustrialització pels perjudicis que la posada en marxa de l'activitat podia causar a l'agricultura ecològica de la zona, com ja s'havia fet al municipi de Vinaròs. D'aquesta reunió, finalment, es va aconseguir també el compromís del ministre d'Indústria de concertar una nova reunió amb l'equip tècnic que ha supervisat l'apartat de seguretat del projecte Castor. La data d'aquesta reunió, això sí, va quedar per determinar. La plataforma vol agrair també les gestions realitzades pel diputat d'Esquerra a Madrid, Alfred Bosch, que va possibilitar aquesta esperada visita per tractar amb el ministre d'Indústria qüestions d'interès que des d'aquesta associació es volien plantejar des de feia molt temps. I anem ara cap a Deltebre, on un any més s'organitza el casal d'estiu per als xiquets i xiquetes de P3 a segon de primària. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Les vacances escolars són una aventura pels nens i nenes, ja que viuen experiències noves que no poden tenir la resta de l'any. Des de l'Escola Bressol Horté tenen preparada una proposta educativa de lleure, el casal d'estiu, per a infants des de P3 i fins a segon de primària, on se'ls ofereix un ampli ventall d'activitats amb les que puguin gaudir de l'estiu. Al voltant d'un centre d'interès realitzen una programació curada de diferents activitats, una interessant proposta pedagògica pensada per a facilitar als xiquets i xiquetes el desenvolupament de les seues capacitats psicomotrius, potenciant la convivència i relació mentre descobreixen les possibilitats del seu entorn més proper. Cati Cruelles, directora de l'Escola Bressol Hortet, ens parla d'aquest casal d'estiu.
El casal d'estiu està molt enfocat a jocs d'aigua, jocs a l'exterior. El que farem serà el casal d'estiu, nosaltres mantenim el mateix horari de 9 a 1 i de 3 a 7. Llavors el casal, bàsicament el que fem són activitats pues, molt lúdiques, treballem en tallers, pues, en tallers d'idiomes, jocs d'aigua.
Les inscripcions per al casal d'estiu, que tindrà lloc de l'1 de juliol al 9 d'agost, matí i tarda, es realitzen a la mateixa escola Bressol. A més, ofereixen serveis addicionals com menjador i acollida matinal.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de qüestions musicals. Tocar i rebuscar entre els discos de vinil, velles glòries del jazz, gaudir de sabors i colors de la cuina Cajun, que organitza l'associació Platigot, fer un maridatge amb jazz o l'observació astronòmica i gastronòmica a ritmes improvisats. Aquestes són algunes de les propostes que enguany contempla la celebració de la 20a edició de la Mostra de Jazz a Tortosa, una mostra prevista de l'1 al 6 de juliol i de la qual avui ens en parla en la seva crònica des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, Domènec, els inicis foren per fer pedagogia i difusió. Tímidament s'ha aconseguit portar a terme una programació diversa de grans figures de la improvisació. Aquest any, com a novetat, per acostar-ho al públic més jove, els concerts de pagament seran de 3 euros per als menors de 15 anys que vagin amb els seus pares. El concert inaugural serà amb la Sant Andreu Jazz Band i es farà homenatge al seu director, el Joan Chamorro, per tot el treball que ha fet en el desenvolupament d'un sistema educatiu pioner envers l'ensenyament del jazz. Així ho explicava Javi Bertomeu.
Sí, d'alguna manera, a veure, la nostra proposta estranya en aquest sentit es tracta d'un concert inaugural que ve el que seria la Sant Andreu Jazz Band. És una formació que avui per avui és poc coneguda pel gran públic, però que ja li estan dedicant tota una sèrie d'atencions a nivell internacional, perquè el que seria el seu director, al qual li fem un homenatge, que és el Joan Chamorro, director i creador d'esta gran banda, pues el que ha fet és treballar no el jazz simplement, sinó treballar el jazz des de que són nens i sense voler estar desenvolupant un sistema educatiu que és bastant pioner i que està donant uns resultats que, bueno, pues està deixant bocabadats a moltíssima gent. Clar, és molt interessant que també, no només la gent gran, sinó la gent jove pugui gaudir d'aquestes coses i vegi què és el que està passant.
El contrabaixista Abisai Cohen aquest any és la figura més reconeguda internacionalment. Estarà a Tortosa el dia 4 de juliol, tot i que el més mediàtic serà el concert que realitzarà el Parc Teodor González, el periodista Manel Fuentes i la vella Dixieland, que faran un homenatge a Bruce Springsteen en el concert de Cloenda del dia 6 de juliol. La programació central de 6 concerts inclou també la Jamboree Big Latin Band, Benjamin Leon Trio o el Cor Flumine de Tortosa, així com la 7a edició de l'Espai Jazz Jove dels Països Catalans, que s'iniciarà el dia 29 de juny. Aquest any, i degut a l'acceptació que va tenir l'any anterior, es tornarà a oferir la Jastronomia, en col·laboració amb l'Observatori de l'Ebre. Fent un repàs als 20 anys de la mostra, Javi Bertomeu explicava que una de les grans fites ja es va produir l'any passat amb el concert de Chick Corea, per ser una de les grans figures del panorama jazzístic, però tot i això n'hi ha molts altres que no són tan reconeguts que resten en què envejar els més mediàtics i també han passat per la mostra.
Que penso que, a part d'innovadora, és molt original i que rarament se'n pot trobar una altra d'aquestes característiques, que són dues possibilitats. Una, l'assistir a una visita guiada a l'Observatori, després tindre un sopar amb música ambient, després assistir al concert i després fer una observació astronòmica, és a dir, tot un programa molt complet, o bé, si algunes persones no volen d'alguna manera assistir al sopar, poden anar directament al concert i després fer una observació astronòmica.
Aquesta mostra de jazz es pot realitzar en bona part gràcies a organismes oficials que hi col·laboren, com l'Ajuntament de Tortosa, la Diputació de Tarragona o la Generalitat, però també a les petites aportacions d'empreses, comerços, entitats o associacions que volen que la mateixa no desaparegui.
L'informatiu Emute.
Parlem ara de la colla castellera Els Xics Caleros, una colla que traurà els seus assajos a l'aire lliure. De fet, han previst de traslladar els assajos dels divendres en un recorregut estival que passarà per totes les places de l'Ametlla de Mar. Des d'allà, des de l'emissora municipal a l'Ametlla, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Francesc Callau.
La colla castellera Els Xics Caleros amenitzarà les tardes de divendres al llarg d'aquest estiu. D'acord amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, els castellers trauran els assajos dels divendres al carrer amb l'objectiu de divulgar el fet casteller entre la gent del poble i també els molts visitants que durant els mesos de juliol i agost escolleixen l'Ametlla de Mar com a destinació per a les seves vacances. Així, cada divendres del juliol i l'agost, de 7:30 a 10 del vespre, els castellers caleros escolliran una plaça de la població per dur a terme l'assaig habitual. Dani Bas, cap de colla.
Sí, bueno, nosaltres ho veiem des de dos vessants molt diferents. Una, nosaltres som una colla que som de la Cala, som una colla que som del poble i com a tal volem ajudar i col·laborar a tot el que puguem en l'Ajuntament i a qualsevol associació de la Cala que ens demani que puguem fer alguna cosa, perquè en som part d'aquí. I per altra banda, perquè per nosaltres és molt important també anar creixent. Actualment reunim un centenar de castellers, penseu que és una quantitat ja prou important, però cada persona nova que entra, cada grupet nou que s'incorpora a la colla, per nosaltres és una gran alegria, perquè ens permet anar fent coses, pues, cada vegada una miqueta més complicades.
Per la seva part, Eva de l'Amo, regidora de Cultura, ho veu com un complement més a les activitats d'estiu.
Ens van comentar la idea des de la colla castellera que teníem pensat això, fer els seus assajos a l'aire lliure i poder aprofitar les places, les diferents places del poble, per poder animar tots els indrets de la localitat. I a mi em va semblar una idea molt bona perquè, bueno, no cal fer-ho només a la plaça de sempre. A tot arreu se pot veure la, la festa, encara que sigui un assaig habitual, l'assaig setmanal que fan, però és molt, molt maco i a més serà un atractiu també turístic, vulgués o no, aprofitant els seus assajos, poder anar plaça per plaça, poder fer anant seguint-los.
Pel que fa a l'activitat de la colla castellera els Xics Caleros, continuen assajant els castells de sis i s'han posat com a repte de cara a la pròxima festa major presentar a plaça un castell de set. I després de la seva exhibició de diumenge al Parc del Bon Repòs, tenen previst fer una exhibició el proper cap de setmana al Lligallo del Gànguil i, entre d'altres, també sortides previstes aquest estiu com la que tenen a l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i Móra d'Ebre.
Gràcies, Francesc. I abans d'arribar a la informació meteorològica, avui parlem també de qüestions esportives, perquè aquest divendres torna la marxa nocturna a la Via Verda. La Unió Ciclista de Santa Bàrbara organitza per quart any consecutiu aquesta singular sortida familiar en bicicleta. D'altra banda, el Club Patí Santa Bàrbara també organitza aquests dies classes de patinatge obertes per a tothom. De tot plegat, ens en parla Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
Santa Bàrbara segueix immersa en la celebració de les jornades esportives amb un seguit d'activitats organitzades per les diferents entitats del poble dedicades a la pràctica de l'esport. Aquesta mateixa tarda i també el dimecres de la setmana que ve, el poliesportiu municipal acollirà unes classes de patinatge obertes a tothom que ho vulgui provar i que estaran organitzades pel Club Patí Santa Bàrbara, la mateixa entitat que prepara per a les properes festes majors el tercer festival de patinatge artístic sobre rodes, que comptarà, a més, amb actuacions de diferents clubs de la comarca i la participació especial de patinadores internacionals. Per al proper divendres i al pavelló d'esports municipal hi ha convocada també una competició de bàsquet 3x3 i al vespre, organitzat per la Unió Ciclista Santa Bàrbara, la quarta marxa nocturna en BTT per la Via Verda. Segons explicava el secretari de l'entitat, Ximo Bel, la sortida es farà pel mateix tram que l'any passat, des de l'estació de Xerta fins a Bot, ja que és un dels més bonics del recorregut.
Sempre fem des de l'estació de Xerta fins a l'estació de Bot. Anem fins a l'estació de Benifallet, en agarrem el riu Canaletes i llavors es para el riu Canaletes fins a Bot, i que és un dels trams més, més bonics de la Via Verda, al meu parer. I té la cosa de que no és dificultosa, que pot vindre tothom. Venen des de crios de 8 i 10 anys hasta gent, mares i pares de família, no?
Per segon any consecutiu, la sortida, oberta a tothom, està organitzada conjuntament pel Club Planell i l'agrupació ciclista Montbike d'Amposta i compta amb la col·laboració de la Regidoria d'Esport de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que posarà a disposició dels esportistes un vehicle per transportar fins a Xerta les bicicletes que no puguen fer-ho amb els vehicles propis. La concentració de participants serà aquest divendres a les 8:30 a l'esplanada de l'Agrícola del Camp i l'inici de la marxa a les 10 de la nit. El retorn està previst per a la 1:30 de la matinada. La Unió Ciclista Santa Bàrbara ja va organitzar, també per a beteteros més experimentats, una sortida nocturna amb bicicleta tot terreny, el passat divendres, en aquest cas, per les senderes i camins de la Serra de Godall, Freginals i Masdenverge.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Rius que baixen plens i una situació, però, pel que fa a l'estat del cel, molt més tranquil·la, que no indica la repetició d'un episodi consistent de pluges com en les últimes 48 hores, però sí alguns ruixats o tempestes aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu Lleidatà, Massís del Port, localment amb una certa intensitat, per tant, amb força en alguns moments, però res a veure amb la situació d'ara fa 24-48 hores. Cal comptar també amb la presència de calamarsa cap al Massís del Port, que podria afectar l'interior de les Terres de l'Ebre. No sembla avui, a diferència d'ahir, que la calamarsa hagi de ser present cap al Pla de Lleida. Fa de mal dir, però la probabilitat és baixa, no nul·la, però sí baixa. Pel que fa a temperatures, desinflades. I aquesta serà la tendència tota la setmana. Un termòmetre a ratlla, temperatures desinflades, calor moderada, fresca de nit
I demà, intervals de núvols, alguns ruixats de tarda al Pirineu, tònica que de cara a demà passat es mantindria.
Un dia més, la previsió del temps ens ha acompanyat en els últims compassos d'aquesta crònica informativa de la jornada, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. La d'avui, dimecres 19 de juny, que ha tingut un dia més el control i edició dels continguts, qui us ha parlat? Domènec Ramal, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i dels seus serveis informatius. Temps d'actualitat que novament tornarà demà a la mateixa hora i al mateix dial. Des d'aquí, gràcies per seguir-nos i us emplacem a la cita informativa que compartim demà. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.